Mira, curiosos les dates dels dies internacionals que tenim al calendari. Avui, dia 27 de desembre, se celebra el Dia Internacional de la Preparació davant d'una pandèmia. Avui, 27 de desembre. La veritat és que no ens va agafar massa preparats. Per tant, potser aquest dia hauria de ser més important del que sembla. Per aquesta ja l'estem vivint, però per les futures, que diuen que ens n'ha de venir més d'una en els propers anys, propers o llunyans. Per tant, hem de seguir preparant-nos per les properes pandèmies. Soc el Ricard Álvarez. Després ja de les festes de Nadal, dels dies de Nadal, estrictament de Nadal, comencem un nou dia de ràdio aquí a COPE Lleida.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Dilluns, eh? Totes les setmanes aquestes seran així, perquè els festius estan ubicats als caps de setmana, per tant, el dilluns hi tornem, ens expliquem les coses i ja està, i el cap de setmana tornem-hi, perquè aquest cap de setmana, dissabte concretament, és ja 1 de gener, o serà 1 de gener del 2022. Fins llavors, ens queda encara tota aquesta setmana de ràdio des de Lleida. Espero que hagi anat molt bé la nit de Nadal, dia de Nadal i dia de Sant Esteve. Hores d'ara, anem a buscar tot seguit la previsió meteorològica. Hores d'ara, ens acostem als 10 graus, no hi arribem, però 9 graus i mig a la ciutat de Lleida. La boira que va marxant, anirà marxant, sortirà el sol i el vent farà que marxi aquesta boira i que la temperatura es pugui enfilar per sobre dels 15-16 graus. Igual veiem fins i tot algun 17 o 18, però vaja, ja ho veurem. A veure com va tot plegat. Ja sabeu que la boira ens manté sempre amb aquesta temperatura constant. Busquem tot seguit des de l'Agència Estatal de Meteorologia aquesta previsió meteorològica. També la darrera hora informativa, que ja t'avanço, que començarem parlant de la qüestió de confiança que va forçar a votar l'alcalde de Lleida, la resta de formacions polítiques. T'avanço que no l'ha tret. O sigui, que no confien en l'alcalde de Lleida, Miquel Pueyo. Ara en parlarem, d'aquí a uns minuts, i d'altres històries, eh? També parlarem d'un aniversari, 20 anys de la Coral Maristes Montserrat. Parlarem amb el seu director, amb el Gerard Riu. I encara ens quedarà temps, per posar somriures a les cares de la gent amb el Joel Carnicer i plantar-nos a la una de la tarda. A partir de la una, els bocins d'història amb el Joan Ramon González i a partir de 2:15, la radiografia, la nostra tertúlia d'esports, on parlarem de coses, de resultats pocs, perquè no hi ha hagut jornades aquest cap de setmana, però sí d'informacions al voltant del món dels esports. Ara marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia, 9 graus i mig a la ciutat de Lleida. Moisés Camunyes, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a la província de Lleida que segueixin predominant els intervals ennuvolats al cel, menys al Pirineu, allà amb cels ennuvolats i amb precipitacions, amb la cota de neu que d'uns 1.800 metres pujarà al final del dia per sobre dels 2.000. Pel que fa a les temperatures diurnes, avui són més altes, sobretot d'una forma notable a les comarques del sud, amb màximes previstes en general de 18 graus a Balaguer i a Lleida capital, de 16 a Tàrrega, de 14 a la Seu d'Urgell i de 9 a Viella. I si ens referim al vent, seguirà de la component oest moderat o fort. Si mirem a demà dimarts, esperem a Lleida cels ennuvolats o coberts al Pirineu amb precipitacions allà, mentre que la resta tindrem cels poc ennuvolats amb intervals de núvols alts. Tindrem vent de l'oest molt fort al Pirineu, sobretot durant el matí, mentre que les màximes demà no canviaran gaire, amb uns valors de 18 graus a Balaguer, de 17 a Lleida capital, de 16 a Tàrrega, de 14 a la Seu d'Urgell i d'11 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Vinga, l'actualitat informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
Doncs sí, mira, teníem les expectatives a veure què passava amb això de la moció de confiança des de que l'alcalde Miquel Pueyo doncs va decidir sotmetre's amb aquesta història al no poder reunir els vots suficients per tirar endavant els pressupostos pel 2022. Ja saps que finalment el Comú de Lleida, que abans de que formava part del govern de l'Ajuntament de Lleida abans de l'estiu, va ser expulsat pel mateix Miquel Pueyo, als qui va qualificar, per cert, el Comú de Lleida, com de profundament deslleials cap, a, cap al govern. Van quedar fora de, del, bueno, del govern, de l'Ajuntament de Lleida. I després s'ha sabut que han estat més de 4 o 5 setmanes negociant els pressupostos en el seu moment. Parlo del mes de final d'octubre, novembre. Finalment, quan semblava que havien arribat a un acord, el Comú de Lleida es va tirar enrere, acusant a Junts d'incompliment en algun dels punts en els que havien arribat a l'acord, i per tant, el dia de la votació dels pressupostos, es van abstenir. A l'abstenir-se, i la resta votant contra, l'equip de govern es va quedar només amb els vots d'Esquerra i Junts, que sumen 6, amb el qual estan lluny de tenir la... Bueno, lluny. Que no tenen la majoria absoluta, vaja. Llavors l'alcalde va dir, doncs molt bé, convoco aquesta moció de confiança i si s'aprova la moció de confiança automàticament aprovarem els pressupostos. S'havia convocat per avui, aquest matí, ja ha passat, i finalment l'alcalde de Lleida no ha superat la moció de confiança vinculada a l'aprovació dels pressupostos 2022. I ull, perquè ara s'obre un termini d'un mes per tal que els grups de l'oposició trobin un candidat alternatiu per substituir-lo. És a dir, ara tenim un mes, l'oposició té un mes per fer una moció de censura, per entendre'ns. És a dir, per presentar un candidat alternatiu, votar-lo i que tregui la majoria. Si això no passa, que és el més probable també, i no s'arriba a aquest consens, els pressupostos s'aprovaran automàticament i els comptes per l'any que ve també. Pueyo només ha rebut el suport, com dèiem, de 12 vots, els que corresponen als regidors del seu partit, Esquerra, i els del seu soci de govern, Junts. S'han abstingut els comuns i han votat en contra tota la resta. Pueyo ha alertat de la temeritat que suposa bloquejar els comptes. I després també ha parlat de l'altre tema amb discòrdia, el tema de l'Albert Capardiñas. Ja sabeu que també ve de lluny, en el que l'equip de govern es va mostrar inflexible i sord en negociar, parlar o comentar qualsevol aspecte d'aquest projecte, i a poc li ha anat minant la seva acció política. I és que avui l'alcalde de Lleida ja s'ha mostrat disposat a negociar amb els veïns un pla d'usos sobre el futur alberg per a temporers de Pardiñas. Anem per parts, per escoltar reaccions i veus. Toni Postius, líder de Junts per Cat, ha donat el seu suport, com no havia de ser de cap altra manera, a Miquel Pueyo.
Per aquest motiu, Junts, i així ho hem dit públicament i avui ho reiterem, donem tot el recolzament a l'alcalde Pueyo en aquesta qüestió de confiança.
Per la seva part, Ángeles Rives, ara regidora no adscrita, ha dit que... Vaja, ha acusat a l'alcalde de Lleida d'estar tancat en banda amb el tema de l'alberg de Pardiñas.
¿Cómo puede decir que quiere gobernar para todos los vecinos de Lleida cuando su proyecto de alojamiento, de albergue, llamémoslo como es, no tiene respaldo allí donde lo van a colocar y en la gran mayoría de los vecinos tampoco? Hay otros modelos, señor alcalde, y usted se ha cerrado en banda.
En fi, Ángeles Rives ha argumentat després que està tancat en banda per no perdre els 4 milions d'euros que dona la Generalitat per fer l'alberg, tal com s'havia plantejat a l'inici, al lloc on havien dit a l'inici, és a dir, aquell solà on teòricament estava reservat per fer una residència, que és veritat que fa un munt d'anys i que no s'havia fet. En fi, aquest és el panorama polític amb el que tanquem l'any 2021 a la ciutat de Lleida. No em negareu que no està divertida la història i que alhora és preocupant. Preocupant perquè la ciutat té moltes mancances, i això ja no és una percepció personal, això és sortir i passejar-se pel carrer, té moltes mancances, i hores d'ara la gran acció de govern dels regidors i regidores és, doncs, haver-se d'esperar ara per si hi ha una moció de censura, la moció de confiança que no tira tan van, els pressupostos paralitzats. Aquesta és la realitat, això és el que està passant avui, hores d'ara. Així acabarem l'any 2021, políticament parlant, a l'Ajuntament de Lleida. Canviem de tema, perquè la Guàrdia Urbana ha imposat més de 600 denúncies a usuaris de vehicles de mobilitat personal, ja saps, entre d'altres els patinets elèctrics, aquests 11 primers mesos de l'any. Els principals motius d'incompliment de la normativa han estat circular sense casc, 313 denúncies, i circular per la vorera, per zones de vianants o per llocs prohibits, 135 denúncies. Per la seva part, Pedro Lara, que és portaveu de l'Associació de Patinets Elèctrics de Lleida, valora positivament que s'estigui intentant fer complir la normativa, tot i que entén que el tema multes, doncs, és una cosa poc popular.
Valorem com a associació bé el fet de que s'estigui fent complir l'ordenança municipal, no? Òbviament, el tema de sancions sempre és malvingut, però en aquest cas valorem positivament el que s'estigui fent complir una ordenança que hem lluitat molt per a poder-la portar endavant. Veiem que sí està a sobre i això és beneficiós per a tots els usuaris.
En fi, així estan les coses. Canviem de tema, anem a l'altre gran tema, per desgràcia, tema coronavirus, i és que les vacunes funcionen, almenys així ho demostren les xifres davant la presència de la nova variant del coronavirus Omicron, que malgrat que és 3 vegades més contagiosa que la Delta, que ja ho era, no sé quantes més que la normal, bueno, la normal, la primera que va aparèixer, el percentatge d'hospitalitzacions a la demarcació de Lleida s'ha reduït substancialment en comparació amb les dades de fa un any, quan es va iniciar la vacunació contra la Covid-19. Ull a això, no malentenguem. És a dir, que el percentatge d'hospitalitzacions s'ha reduït no vol dir que no estigui entrant gent als hospitals, perquè el nombre de positius és altíssim. I sí que és veritat que el tant per cent d'hospitalitzacions dels positius és més baix, el nombre absolut segueix sent molt alt. Molt alt. Hores d'ara, Salut notifica avui dilluns 507 persones positives en les darreres 24 hores a la província de Lleida. És un altre balanç de rècord. Ja venim acabant la setmana passada amb mig miler de persones cada dia, pràcticament. Fins a 600 en vam tenir. D'aquests, 437 corresponen a les comarques del Pla i 70 a les comarques del Pirineu. El risc de rebrot està disparat altra vegada. Passem en 24 hores de 1.269 punts a 1.407 al Pla de Lleida i de 1.394 a l'Alt Pirineu a 1.558. A nivell de tot Catalunya, el risc de rebrot puja dels 1.960 punts als 2.029. La velocitat de propagació, la RT, doncs torna a pujar, 1,19 al Pla de Lleida i 1,29 a l'Alt Pirineu i Aran. Pel que fa a les hospitalitzacions, hi ha 87 ingressats al Pla, 3 més que ahir, i 16 al Pirineu, 3 més que ahir també, mentre que els malalts crítics a la UCI es mantenen en 22, igual que des de dijous. La xifra de defuncions comunicada per Salut a Lleida es manté en 900 persones després que ahir s'anunciessin 3 morts més. Per tant, aquestes són les xifres. Ens hem d'alarmar i tancar-nos tots i pensar que el món s'acaba? No, no és això el que hem de fer. Hem de dur una mascareta com Déu mana, col·locada com Déu mana, i mantenir la distància física i, sobretot, vacunar-nos quan ens toqui. Si fem tot això, doncs, escolta, en principi pots estar bastant tranquil. Bastant tranquil. No al 100%, però bastant tranquil. Ara, si no fem aquestes històries, doncs ja veus el que està passant.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez. Tu m'has
canviat. I home, això no és una darrera hora, però mira, nosaltres t'ho expliquem a darrera hora, perquè aquest dimecres, escolta, en pandèmia, l'any 2021, amb les onades, amb tot el que vulguis, hi haurà Pastorets. Cosme García, què tal? Bon dia.
Hola, Ricard, què tal?
Pastorets, dimecres a les 6 de la tarda a la mateixa església del Carme, eh?
Sí, aquest any ho farem al Saló Parroquial, l'any passat ho vam fer online, i aquest any pues, ho farem presencial. Però, ui, tota la gent que vulgui vindre pot vindre gratuïtament, eh? O sigui, a les mesures de seguretat corresponents, només farem el 70%, 75%, ja que és una activitat cultural, i no seria el 100% si fos un acte eclesial, però farem 70-75%, ojalà que vingués 75% del públic que cap a la parròquia del Carme, i ho farem allà al mateix presbiteri, no? Tots anirem amb mascareta. Hi ha unes mascaretes que han sortit transparents, que van molt bé, tots anirem, el Satanàs, el Jucifer, el Canja Sant Miquel, la Verge Maria, Sant Josep, l'alcalde Borrego i el Carquinyoli. Tothom anirem amb mascareta. Però no podem deixar de fer aquesta representació. La veritat és que la gent no ens ho ha demanat per activa i per passiva, i per tant és la més tradicional que queda a la ciutat de Lleida, a part de que el Talia també us farà dos dies, però nosaltres ho farem el dia que no quadra en ningú, no? El dia 29, amb un demà del Dia dels Innocents, perquè clar, ja tots estem als innocents, i això dels innocents la gent igual creu que és mentida. Però sí, ho farem. La gent, perquè els espera, els nostres pastorets són diferents, cada any són d'una forma diferent. L'alcalde Borrego, que tu coneixes perfectament, pues se les ingenia per poder fer pues aquelles mudances i aquelles cantarelles, allò que fan també els diables, que se fiquen en tothom. Pues bueno, jo, per exemple, em puc ficar amb el locutor de la cadena COPE, me puc ficar amb...
Home, amb el de la cadena COPE no t'hi posis.
No, és que només hi ha un ara, o sigui que... No sabríem de qui parlo, o sigui que ens han quedat amunt. Éramos tantos, estamos con uno, ja recuperarem. Per supost, me ficaré amb l'Ajuntament de Lleida, me ficaré amb la Generalitat i lo malament que s'han portat aquí, me ficaré amb TV3, me ficaré, lògicament, a les rates que tenim a la ciutat, em ficaré amb Torresalses, me ficaré amb Pardinyes, amb el tema de que tu saps polèmic que tenen, perquè no ha hagut diàleg, converses menos que con l'alcalde con Pardinyes.
Sí, sí.
I bueno, i també i te queden menos concejales que a l'alcalde de Lleida. Tot, habrá más en el grupo mixto que en el equipo,
bueno,
de gobierno.
De totes maneres, també, mira, t'he de dir que jo m'he intentat posar en contacte amb Orbe Parr i tampoc ens han atès mai, eh? Vull dir que la nova junta directiva, aquesta, o sigui que, bueno...
Jo amb això no hi entraré.
Ja veus que els problemes de comunicació estan cap a totes bandes, eh?
Sí, sí, però jo te puc dir que la persona que vaig parlar, i justament va ser quan va fer de pregoner, vaig estar, i tu saps que ho vam tindre aquí, en Josep Maria Llop, i és el que més sap com ha anat, perquè ell va ser el que ho va dissenyar.
Sí, sí. Aquí, doncs, ha gaudit de l'espectacle.
A més, t'he de dir que també es retransmetrà en directe a través dels Facebooks de Toar, de la Parròquia del Carme, de la Federació de Cades Regionals. Bastantes xarxes ho retransmetran. Per tant, tenen la possibilitat de veure pastorets. Sempre amb Borrego i Carquinyoli, perquè hi ha altres versions, que saps que està el Lluquet i el Rovelló, Peret i Mandinga, n'hi ha molts, no?
Bueno, bueno.
Aquests són els de Lluís Millà.
Vale, Cosme, escolta, dimecres, de totes maneres, a migdia, vens, que tenim la darrera entrevista a Cosme Polita.
Ah, que a més és sorpresa, és una campioníssima, doncs ja veuràs, t'ho passaràs molt bé. Per cert, tu de dimoni o de pastor o d'angelet?
Jo de dimoni, ja ho saps.
Sí, ja veig que te surten les banyes, t'estan sortint per allà.
Gràcies, Cosme.
Que vagi molt bé.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ara tot seguit et parlaré de música, i de música d'un concert, que ja sabeu que sí que s'ha reduït l'aforament, però que vaja, amb una bona mascareta podem anar a gaudir de la cultura, dels espectacles, de la música. I en aquest cas t'estic parlant d'un espectacle que tindrà lloc aquest dijous a la Sala 1 de l'Auditori, que ja sabeu que li tinc estima i que a més que us ho recomano moltíssim. És a les 8 del vespre. És la Coral Maristes Montserrat, però a més a més, és un concert molt especial perquè celebren 20 anys. Això és una cosa per celebrar. Ho parlem amb el seu director, amb el Gerard Riu. Gerard, què tal? Bon dia.
Bon dia i bona hora.
Escolta, 20 anys ja és una bona xifra, eh?
Estem molt contents de celebrar-ho. De fer 20 anys de Can Coral a Lleida és una, per nosaltres, una fita molt important.
Clar, no sé jo si... Tu has estat vinculat a la coral des del primer dia?
Sí, de fet, a mi va ser una proposta que vam fer un grup de pares i de mestres en aquell moment, no sé si eren 10 o 12 persones, que em diuen, podríem muntar una coral al col·le. I doncs provem-ho endavant, tant que sí.
O sigui, que tu estàs des del primer dia?
Sí, sí, des del primer dia.
I com van ser aquests primers dies?
Home, doncs imagina't, era molt divertit perquè no sabíem ben bé ni ens ficàvem, amb molt poca experiència la majoria de nosaltres. Jo havia cantat, de feia molts anys, doncs, a l'Orfeo de Tà, i tampoc no havia estat ni director de corals ni res, i va ser, ei, algú que ho faci, ah, doncs jo em fico el davant a dirigir, i cantàvem cançons a una veu, bueno, una cosa com molt familiar, no?, com acostumen a fer els inicis de les coses, no?, i mica en mica, doncs, bueno, ha anat fent petits passos.
Però, vull dir, amb 20 anys hi ha una evolució palpable. Jo us he vist doncs farà 10 anys i potser farà un parell d'anys i ja vaig notar la evolució. Suposo que tot es professionalitza, enteneu-me, en el bon sentit de la paraula, no de que cobreu de la coral, es professionalitza, també suposo que també augmenta el nombre de persones que s'atancen. No sé si conserveu gent des del primer dia, també.
Sí, és curiós, però encara hi ha dos o tres cantaires o quatre que encara són de la primera fornada.
Quina il·lusió, no?
És una cosa enorme, perquè ara ja som com família, no? Perquè després de 20 anys de compartir tantes aventures, tantes experiències musicals, són gent que són, bueno, te'ls estimes ja com els de casa, diguéssim. Uh-huh. Imagina't.
Podeu anar a les taquilles de l'Auditori per comprar la vostra entrada i, si no, a la web auditorienricgranados.cat. Si aneu a la temporada Lleida.cat no surt allí. Heu d'anar a auditorienricgranados.cat i allí sí que surt dijous, dia 30, a les 8 del vespre. Teniu, doncs, a través de la web fer la compra, o si no, a les taquilles, que la Prudent de l'Auditori us atendrà perfectament. Gerard, escolta, què ens heu preparat per aquest concert?
Ostres, doncs mira, la volíem fer grossa i crec que l'han fet molt grossa. Jo els diria als cantaires que segurament és un dels concerts més grans que hem fet mai a nivell musical, perquè és un concert en el que hi ha diversos elements que el conjunt. Evidentment, la coral és la prota, només, no podria ser d'una altra manera, però comptem amb la Marta Infante, mezzosoprano lleidatana, que ella des de fa ja 4 o 5 anys que ens ajuda en la part de la tècnica vocal, és la persona que ha fet possible que cada cop, doncs, mica en mica anem fent passes també en això de cantar, millor, i llavors ella, doncs, ens interpretarà 7 peces, però també ens acompanyaran, doncs, una orquestra formada per l'ocasió de 14 músics, de corda i de vent. Ja, són músics professionals, evidentment, que els contractem per ajudar-nos també, i per a festa grossa, no? I tot això ha amanit perquè hi ha hagut una persona, un compositor basc de Pamplona, el Pablo Ruz, que ens ha fet els arranjaments de tot el repertori que s'escoltarà a l'Auditori el dijous.
Caram, o sigui que és molt especial aquest concert, és d'aquells de no te'l perdis, que només el farem una vegada.
Sí, de fet, tant és així que després de fer tot el muntatge i veure cap a on anava, vam dir, no ho podem fer més una vegada i ens hem aventurat a intentar-lo repetir, que ho farem el dia 2 a Almenar. La cosa que és plegat a la Marta, doncs, no podia ser-hi per qüestions d'agenda i el farem sense ella, però el volíem repetir perquè pensàvem que era tant esforç el que havíem fet.
Clar.
Per fer-lo possible que fer-lo només una vegada. O sigui, el fet de l'intendir a Lleida, que és on havia de ser, però després doncs, el repetirem per la gent d'Almenar el dia 2 a les 5 i mitja a l'església d'Almenar.
Uh-huh. Escolta, quantes veus esteu ara al coral, a la coral?
I ara som un 75 no sé, o 80 veus, perquè també és veritat que vam arribar a ser 100 veus abans del Covid, però bueno, doncs el Covid ha espantat persones, bueno, és un moment d'aquests, us esteu bé que a nivell social doncs estem tots fent el que podem, i ara és veritat que aquest any, amb el tema de les vacunacions i demés, doncs s'ha reforçat bastant, doncs, perquè l'any passat, durant aquella pandèmia tan dura, havíem ser 30 o 40 persones cantant els dilluns, però aquest any sí, hem parlat a ser ja d'un 70-80 i...
Escolta,
bueno, veurem els que som els dijous, perquè tot és que ens van avisant que mira, és que jo t'ho pots dir, jo no sé què, bueno.
Bueno.
No me queda lío.
Escolta, i això de dirigir 75-80 veus, Gerard, com es fa? Com es porta? Vull dir, creuen o no creuen?
Bueno, jo sempre dic que no és tan mèrit meu, sinó de les persones que estan allà al Pau del Canó i que creuen en el projecte. Són tant anys de cantar junts que l'ambient que hem aconseguit crear ja és un ambient tan xulo que es fa molt fàcil.
Sí, bueno, però la teva vessant de docent t'haurà ajudat,
No, sí, segurament alguna cosa hi haurà portat, però sí que és veritat que són persones amb les quals hi tenim un carinyo molt gran i no he de renyar mai, vull dir, perquè és una forma de fer molt, com molt orgànica, penso, no? Però bueno, sí que és veritat que fa una mica d'impressió quan estem tot allà i dius, ostres, entre músics, la Marta, bueno, és un vaixell gran ara.
Molt bé. Doncs estem parlant amb el Gerard Riu, és el director de la Coral Maristes Montserrat. Aquest dijous tenen una cita molt important d'aquelles que passa un cop a la vida. Estan celebrant el 20è aniversari, ho faran a l'Auditori Enric Granados de Lleida amb una acústica envejable de moltes sales a nivell europeu a les 8 del vespre. És un d'aquells concerts que, de veritat, a l'Auditori, a la Sala 1, només es farà una vegada. Que després, quan hagi passat i t'ho expliquin, llavors potser diràs, ui, hi hagués pogut anar i veus... No, doncs fes-se l'esforç, de veritat, que no costa res. A la web auditorienricgranados.cat Allí a programació ho teniu, eh? Dijous dia 30, des d'allí podeu comprar l'entrada, trieu el lloc, ja sabeu que hi ha la restricció del 70%, que heu de dur la mascareta, però a part d'això, a gaudir d'aquest concert. Que per cert, Gerard, quanta estona estareu aproximadament? Quants temes feu?
Fem aquesta vegada 21.
Déu-n'hi-do.
Bueno, no, una mica menys, però és que hi ha, temes, hi ha alguna sorpreseta que no volem desvelar, però un concert, ja que el fem, és un concert d'aquest... no serà una horeta, potser serà una hora i mitja de, bueno, de música interromput. Amb alguna sorpresa més que no expliquem, perquè volem explicar això dels 20 anys i ho farem d'una manera una mica especial. O sigui, no només serà música, sinó que també hi haurà alguna petita sorpresa.
Per això us ho deia, que és un concert molt especial, 20è aniversari de la Coral Maristes Montserrat amb el Gerard Riu al capdavant, com a cap visible, però ja ens ha explicat que fins a 100 persones han arribat a ser i que aquesta vegada, comptant músics i d'altres persones, seran tot una colla sobre de l'escenari. Gerard, escolta, la meva enhorabona per arribar sobretot als 20 anys. Són d'aquestes idees que sorgeixen un dia, com el que no vol la cosa. Escolta, i per què no fem això? I guaita, 20 anys després, la fareu ben grossa aquest dijous a les 8 del vespre a l'Auditori. Déu-n'hi-do, 20 anys... La meva enhorabona i que vagi molt bé aquest dijous.
Ei, moltes gràcies per escoltar-nos i per fer-nos una mica de suport en això de la cultura quilleira, que saps que doncs, ens hem d'ajudar bastant. Sí. I res, i dijous a fer-la ben grossa i a xalar molt.
Dar lo primero desde antígenos por la mañana.
Aquestes festes toca celebrar-les. Aquestes festes cuinem nosaltres. Masia Can Sidro. La nit de Nadal, Nadal i Cap d'Any. Dos menús de 65 i 45 euros per persona a escollir amb el millor de cuina catalana i productes casolans que podràs recollir a la Masia Can Sidro. Consulta-la a cansidro.com. Masia Can Sidro a Palau Solità i Plegamans. Telèfon 93 864 3040. I si vens de part de la ràdio, ampolla de cava de regal.
Chabela, tu tienda de lencería en Lleida. Especialistas en sujetadores de todas las tallas, con copas hasta la O. Y en primeras marcas, como Primadonna, Mary Jo, Donna Karan New York, cada mujer tiene su personalidad. Te asesoramos para que el sujetador se adapte perfectamente a ti y no tú al sujetador. Chabela, ahora nos encontrarás en Magí Morera número 30 y las 24 horas en la tienda online, lenceriachabela.com. Chabela, 20 años en tú.
Herrera en Cope. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que m'hem setat la darrera setmana de l'any i ja saps que anem a posar-li somriures a les cares de la gent. És que ni la darrera setmana de l'any podem prescindir d'ell, del Joel Carnicer. Joel, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard. Dedicar
al bec, perquè té la càmera connectada i es concentra per fer això. O sigui, yes. Això requereix una concentració perquè surti sempre igual i potent i tot.
A mi el que m'agradaria, a mi el que em faria il·lusió de veritat, és que els oients que ens escoltin, que vagin amb cotxe, cada vegada que ens sentin, el Ricard, baixessin una mica el volum o directament canviessin de dial.
No, home, no diguin això.
Aquests 10 minutets i de dir, mira, ja torno després, saps? Però el otro. O sigui, o com fa molta gent que ha d'apagar la ràdio per aparcar, imagina't que estan aparcant en aquell moment.
Home, no.
Hòstia,
no, i et diré que hi ha molta gent que espera aquest espai, per dir allò, mira, ja estan aquests dos dient tonteries, perquè, bueno, al final no ens hem d'enganyar. La gent no se'n riu amb nosaltres, igual se'n riu de nosaltres.
És el que et anava a dir, no sé si amb o de.
De, jo crec que de, o de tu, de tu.
De tu, Antonio, de tu. Com aquell de Cuéntame. De tu, Antonio, de tu.
Bueno, va. Escolta, darrere, tu estàs de vacances ja, per cert. I, bueno, sí. com que estàs aquí, entenc que el Nadal ha anat bé i el dia de la loteria, bueno, estem carregats de salut fins a dalt,
Sí, hombre, la salut.
Vamos. No, no, i clar, sempre diem el mateix, és un tòpic, eh? I escolta, no hi ha res millor que la salut, de veritat. Ara, hostia, sí. Escolta, una pessigadeta tampoc aniria malament, eh?
Els agujeros, tapar una... A mi sempre m'ha fet molta gràcia el tapar uns agujeros.
Sí, sí, perquè, però... Perquè tu ets una ment...
De... I clar, jo els hi deia als meus pares i a la padrina, no? Com deien, hòstia, que desgraciats deuen ser aquestes persones, no? I els hi deia, dic, que... Tot... Clar, perquè jo, imaginant la cara d'un nen, no? Deia, hòstia, que totes les cases les tenen molt malament, aquesta gent.
Ah, sí.
No tenen forats a casa.
Ah, pensava, no, pensava que anaves més enllà, que ets una ment més...
No.
Bueno, res. Que ja m'estic ficant amb el jardí, que no toque.
Tapar uns agujeros. Jo sempre com ho imaginava, com això de dir... Sí,
pues això, la casa feta pols.
Clar, pensava un forat aquí, l'altre forat allà, dic, això ha de ser molt desgraciat.
No,
clar,
són forats al banc, la hipoteca, el crèdit, el no sé què,
clar,
bueno,
clar,
aquestes coses.
Però bueno,
la targeta revolving, que per cert no caigueu amb aquestes targetes, que ja ens ho ha explicat l'advocat, que no, que després costa molt de sortir. Bueno, va, tonteries a part. Què tens avui?
Bueno, pues avui tinc unes quantes coses. He volgut començar amb una notícia temàtica relacionada amb el món de la festa, perquè durant aquests dies es fan moltes bajanades també i tot. Jo sempre he pensat que la nit de Cap d'Any és una nit molt perillosa i s'ha d'anar molt en compte.
Sí.
Però bueno, he trobat una notícia que he pensat, per si de cas, que no els hi passi a cap dels nostres oients el que llegirem ara. Què diu?
A veure.
Roba una excavadora de la obra en el túnel de San Antonio para volver a casa tras una noche de fiesta.
Ah.
¿Vale? Digo, la policía local de Vitoria intercepta junto al campus de Álava a un joven de 25 años con, obro cometes, claros síntomas de embriagade.
Pero clarísimos.
Tan cocometes, exacte, clar. Llavors, què passa? Que, hòstia, dos coses. Campus de Álava, que deu ser campus universitari, i 25 años i joven... Perquè la universitat, en principi, s'acaba als 22 anys. No als 25. Si acabes als 25 és que... Algo ha passat aquí.
Perquè a l'època universitària ja diuen que és... Bueno, que és maca i, per tant, pues, te la fas durar.
Sí. De fet, jo això algun dia explicaré en la història. Evidentment, no puc donar noms, però sí que puc dir que jo anava amb una noia a classe, a la universitat, que era molt, molt, molt veterana, molt veterana, i alguns professors ja que començaven a donar classes a la UDL... ja m'havien dit que l'havien tingut d'alumna, ai, de companya de classe, increïble, i aquesta noia sé a ciència certa que avui en dia encara està a la universitat com a alumna.
Uh-huh.
Llavors, hòstia, són molts anys, d'universitària, on més de 20 anys,
Molt bé, molt bé. No, que sí, que sí, que sí, per això t'ho dic.
Increïble, que potser hi ha algun moment en el que has de dir prou.
Sí,
igual home. Que dir lo de jo aún me siento joven, hi ha un moment que has de dir prou.
Que sí, perquè a veure, cada cosa al seu temps, també tens raó.
I si apurem més, el tema de dir bones festes i bon any, que ho parlem cada any, però...
Ja, però no ho has dit aquest any.
Exacte.
Bon Nadal.
Bon Nadal. Fins quan dura això? Perquè...
Tu ja vas dir que ho feies allargar quasi bé fins a Setmana Santa.
Sí, clar, perquè dius, en comparació l'any és llarg. Però jo crec que aquest any passat el dia 10,
no.
Deixaré de dir-ho.
No.
Perquè anava al metro i em va fer molta gràcia una noia que ho va dir. Diu, jo aquest any paro de dir bon any nou fins ja a meitats de gener.
Ja.
Bueno, és sense.
Bueno, quan tingui...
Pues cas,
quan...
L'han interceptat amb aquest noi i ja sabe com es deu trobar ara, però con claros signos d'embriagade, desitjant que hagi passat la ressaca ja. Vale. Una altra cosa. Aquesta notícia l'he trobat en un portal de notícies anglès i quan la vaig estar llegint vaig pensar, dic, ostres, a veure com l'explico jo perquè s'entengui, perquè és tremenda, vale? A veure com l'explico. El titular diu, un casquet de bomba, o sigui, els metges han trobat un casquet de bomba a el recte d'un home.
Mare de Déu.
I el casquet de bomba era de la Segona Guerra Mundial.
Vaya, por Dios. Però com pot ser? A veure...
Clar, llavors, aquí la història està en que... A veure com explico això. La història està en que...
Sí, a veure com ho expliques, a veure...
Clar, a més diu que era un casquet que era d'uns 57 mil·límetres, que dius, bueno, és poc, però són
Bueno,
sí, claro. Però, clar, la pregunta és, està bé de fer tant temps? No està bé de fer tant temps? Perquè l'home després va acabar reconeixent com de dir, sí, sí, no, sí, sí, jo ja sabia que portava això, però...
Sí, de la fiesta de la setmana passada, que no de recordo com...
I l'excavadora.
Mare de Déu.
Sí, exacte, no sé, hòstia. I...
Mira, us ho dic de debò. Hi ha sex shops, i hi ha coses adaptades a tot. I a tots els gustos. O sigui, que no? Vull dir que...
Clar, vull dir...
Home, clar, no anem per aquí amb coses estranyes.
Però bueno, vull dir... Que vaja. Hi ha gent per a tot en aquesta vida, Ricard.
Ja.
Igual que tu recordes que de tant en quant et vaig dir que ficaria dins de la nostra secció la minisecció del tonto de la setmana?
Sí, és veritat.
Vale, pues aquest, jo crec que per acabar l'any podria dir que tenim un clar guanyador. M'ho he currat, he estat buscant tontos de la setmana al llarg de l'any i aquest guanya. I la notícia diu així.
A veure...
Un turista posa junto a un cocodrilo de 4 metros pensando que es de plástico y acaba en el hospital.
Es que, a veure. Suposo, clar, que el cocodril igual se'n va riure i tot abans.
Clar, perquè diu, això no pot ser. Me l'imagino el cocodrilo com a lo Arturo Fernández. Pero bueno, chatina, esto no puede ser. Claro, no, com de dir, tinc un tros de carn fresca. Es
que, diu, un momento, no et moguis, que has de sortir bé el selfie primer. Ja t'ho vaig dir, que això dels selfies és un problema greu. La gent, o sigui, no tenim mesura. És que no tenim mesura. És que és així.
No tenim esme. Lo que, si vols, també podem fer, que de tant en quant he trobat les notícies de els selfies més estranys que han suposat la mort per alguns influencers o gent random. O sigui, si vols, algun dia podem fer aquesta notícia.
No, i n'hi ha, eh? I n'hi ha.
Clar, és impactant. Igual que cada vegada és més impactant que no paro de veure noies joves de 20 i pocs anys que s'estan suïcidant, que són influencers.
Sí, és veritat.
Perquè no suporten la pressió. I
no
fa
entenc.
Com molta llàstima, això.
A veure, fa molta llàstima, però ningú t'ha obligat a posar-te a les xarxes socials, i si veus que les xarxes socials estan complicant la vida, és tan fàcil com apagar-les. I ja està. I si vols, fiques un missatge d'acomiadament. I si vols, no posis res. Simplement, borrar cuenta. El que passa és que ens costa molt abandonar. Ui, és que tinc un milió de seguidors. Ai, però lo passo fatal. Bueno, pues no entris més. M'entens?
O fes una mica el que fa jo, que tampoc és que sigui un gran influencer, però fes el que fa jo, que és jo publico la notícia i me'n vaig, o publico algo i foto el camp. Vull dir, no estic esperant els comentaris de ningú.
Per exemple. Oh? Jo tampoc, perquè tampoc no en tinc gaires, per no dir que no en tinc. Nosaltres no som ningú, Joel.
Sí, no somos nadie. Estem tirant d'estereotips. Polvo somos, sí. Y un polvo nos convertimos.
Això.
Bueno, pues el cas és això. I llavors, acabant la notícia, bàsicament el que diu és que el reptil arrastró al hombre al agua tras aferrarlo con sus fauces por el brazo, de donde los médicos extrajeron un colmillo de 5 centímetros.
Joder, Déu-n'hi-do.
O sigui que, bueno, pues no hi ha res com ser una mica tonto, no?
Sí.
També, la vida.
Bueno, escolta, que acabem. Escolta, què fas per Cap d'Any?
Pues mira, aquest any me penso que no faig molta cosa. Cada vegada me fa més mal del Cap d'Any i crec que me quedaré a casa tranquil. Encara no ho sé, eh?
Vale, però tens els calçotets vermells preparats o no?
Tampoc, no he sigut mai
no
del
fas,
raïm,
això,
sí, però calçotets vermells no... Amb això no sóc molt supersticiós.
Però escolta, jo ho faig des de fa molts anys.
I què tal?
No sé per què ho faig, és curiós.
Supersticions?
No sé, crec que alguna vegada ho devia de sentir en algun lloc, en tenia un, si vaig dir, mira, ja està, però te parlo de abans dels 18 anys, i a partir de llavors és com una tonteria que dic, bueno, per la nit de Cap d'Any sempre em poso roba interior vermella, però no et sabria dir ni per què s'ha de fer, vull dir, no sé, ni després m'he parat a comprovar si funciona o no funciona. És que no sé que hauria de funcionar, però bueno. En fi, res. Bueno, s'ha de vigilar, que tal com estan totes les coses, s'ha de vigilar força.
Sí, vigilem.
Doncs apa, Joel Carnicer, cobreix-te de glòria. És el darrer acudit del 2021, vale?
L'he volgut fer una mica temàtic.
Venga.
No el vaig voler dir la setmana passada, perquè tampoc volia aguar la fiesta de nadie, però l'he volgut fer una mica temàtic, eh?
Ah, diu, venga, va, diu, cuidao.
Diu que estos son dos que se encuentran, l'altre diu, oye, diu, nivel d'inglés, diu, pues es muy alto. Ah, diu, muy bien, diu, pues, ¿por qué no me haces una frase que tenga la palabra Christmas? Diu, ah, vale, diu, sí, sí, diu, bueno, diu, ayer me tropecé y por poco me rompo la Christmas.
Apa, Joel, que ha estat un plaer que s'haguis acompanyat, que tinguis bona sortida i entrada d'any. Ja no hi tornem fins al dia 10 de gener, eh?
Sí, que passe volant igualment, eh? Però bueno, bon any als nostres oients també, que us estimem molt i que tornem amb més força que mai.
Una abraçada!
Una abraçada!
Es la 1 a las 12 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido a Mediodía COPE. Recibe el saludo de Ángel Correas. Este sonido que vas a escuchar es ya historia de nuestro país.
Venga, muy bien, Araceli. ¿Ha sido usted la primera?
Ya, gracias a Dios.
Gracias a Dios, ¿verdad?
Hoy muy bien, porque si no...
Esperemos que esta vacuna sirva para derrotar a este enemigo, pero es compromiso de todos.
Bien, bien, bien. No sé ni siquiera. Me encuentro la maravilla.
Son las primeras personas que recibieron las dosis de la vacuna contra el coronavirus en España. Ha pasado un año de este momento que quedó simbolizado en la figura de Araceli Hidalgo, que con 97 años a día de hoy sigue ahí al pie del cañón en la residencia de Guadalajara donde la vacunaron. Hemos querido saber de ella un año después. Hace un momento nos lo ha contado su nieto David.
Y está muy bien, tiene sus achaques pues ya de su edad, que va a camino de los 98 y le duelen un poco las piernas y tal, pero súper optimista, súper contenta y súper feliz. La verdad que está súper a gusto y súper bien.
Araceli está bien, con sus achaques de sus 97 años bien llevados, pero está bastante bien, sin que el coronavirus le haya complicado la tranquila vida que lleva en esa residencia de Guadalajara. Un año después del inicio de la campaña de vacunación, los científicos calculan que las dosis han ayudado a salvar más de 100.000 vidas en España y han reducido la posibilidad de muerte por COVID en un 90%. Un año después, el 79% de la población española tiene la pauta completa y el 83% al menos una dosis, incluyendo ya a los niños. Además, uno de cada cuatro españoles ya tiene el pinchazo de refuerzo. Son porcentajes muy por encima de la media europea. El único pero es que hace un año las expectativas estaban muy por encima de la realidad que vivimos, esas expectativas que teníamos con la vacuna. Las ganas de salir de esta nos llevó a pensar que la vacuna era el final de la pandemia y no lo ha sido. La ciencia tampoco lo dijo. La vacuna ha dominado la pandemia, ha conseguido frenar las muertes y mitigar la enfermedad, pero no ha significado el final. Para muestra, tenemos ahora mismo el botón de lo que estamos viviendo estas Navidades. A lo mejor, sin embargo, sí que es el principio del fin, pero eso todavía está por ver. Por lo pronto, a un año vista, ya hay estudios que detallan cómo se ha comportado cada vacuna frente al coronavirus. Según un informe del Ministerio de Sanidad, bastante reciente, de hace apenas 10 días, de este mes de diciembre, las más flojas en cuanto a las vacunas han sido las de AstraZeneca y la monodosis de Janssen. Los vacunados con estas dosis han ido aumentando la incidencia antes que los vacunados con Pfizer o Moderna, que han tenido pues una protección más amplia. Ha sido así hasta la llegada de la famosa variante Omicron, a día de hoy presente en la mayoría de los contagios en nuestro país. Ha conseguido desbancar a la cepa Delta en apenas 15 días. Lo importante es que las hospitalizaciones siguen contenidas si lo comparamos con el número tan brutal de casos que estamos contemplando hoy día. No se veía algo así desde la primera o segunda ola del coronavirus. Afortunadamente, la situación sanitaria, como digo, no es la misma ni de lejos, precisamente por esa campaña de vacunación que hoy está cumpliendo un año. Otra cosa son los contagios. Están haciendo un roto considerable en las empresas, coincidiendo además con las vacaciones de los empleados e imponiendo de nuevo el teletrabajo. Y encima, dando gracias que tengamos el teletrabajo. No te digo nada lo que han sido las cenas de Nochebuena. Ha habido ya casos para todos los colores.
Mi Nochebuena aislada en mi habitación sin poder pasarla con mi marido y mis tres hijos fue bastante dura. Sin embargo, decidí que que me embriagara el espíritu navideño y bueno, me arreglé, me maquillé, puse una lista de villancicos en mi móvil. Ellos al final se sacaron una cena estupenda que me dejaron en la puerta.
Esta mujer, pues poco menos que haciendo la cena de Nochebuena, no ya teletrabajando, sino telecocinando, había dado positivo el día de antes, pero ahí estaba, al pie del cañón, dando órdenes a distancia, como los generales en las guerras. Lobo rojo a lobo gris, échale un poquito de más sal al solomillo. Cambio. Y es que, fuera de este toque positivo, esta situación tiene un componente importante de aguante y de supervivencia. Y en eso estamos, saliendo de esta una vez más. El próximo reto, la Nochevieja. Supongo que a la hora de ir preparando los deseos de Año Nuevo, todos lo tenemos bastante claro, ¿no? Pues eso, a ver si acabamos con esta pandemia. Es el lunes, es 27 de diciembre, que tiene otras noticias destacadas y que debes conocer a esta hora. Noticias que abordamos con la ayuda de Juan Andrés Ruber.
Cantabria adelanta este lunes la evaluación y publicación del nuevo semáforo COVID un día antes de lo previsto. Las medidas de restricción se aplicarán este martes debido a la gravedad de la situación del coronavirus en esta región. Incluye el cierre del ocio nocturno, además de otras limitaciones de aforo que afectan a eventos culturales o acontecimientos deportivos. Por otro lado, en Asturias también desde mañana martes se suspende la actividad en el interior de discotecas, salas de baile y locales de ocio nocturno. Limita además a la una de la madrugada el cierre de la hostelería y recomienda restringir los encuentros a un máximo de 10 personas y dos grupos de convivencia. El pasaporte COVID será obligatorio para entrar en bares y restaurantes. Y el precio de la electricidad volverá a subir mañana martes después de varios días en descenso. Se sitúa en los 104,36 euros el megavatio hora. Este lunes estamos en los 96,08 euros el megavatio hora. Hablamos del precio más bajo desde el pasado 1 de noviembre. Y la policía confirma la muerte de una mujer de 25 años en Elche como un crimen de violencia machista. El cadáver fue encontrado durante la noche de Navidad en el barrio ilicitano de Los Palmerales. El número de mujeres asesinadas por esta causa en España durante 2021 asciende a 43. Además, te cuento que el arzobispo de Yangon y presidente de la Conferencia Episcopal de Birmania, Charles Bo, ha condenado la horrible masacre de al menos 35 civiles inocentes que fueron asesinados, quemados y mutilados en una aldea del estado de Kaya, en Myanmar, donde fueron encontrados el día de Navidad. El cardenal pide el cese de ataques y bombardeos a personas inocentes y llama a dialogar a los grupos armados porque las armas no resuelven la crisis del país, sino que la perpetúan provocando muerte y hambre. Los obispos de Estados Unidos han lamentado que concluya un año más sin que haya una reforma migratoria significativa que proteja a miles de familias. En un comunicado denuncian la incapacidad de los líderes políticos para llegar a un consenso y una ley positiva y progresista que dé soluciones permanentes a los 11 millones de indocumentados que viven en el país, la mitad de ellos con una estancia de al menos 15 años.
Santi Duque, ¿qué tal? Buenas tardes.
Tras las mini vacaciones de Navidad, los equipos vuelven ya al trabajo para preparar el retorno de la Liga este próximo fin de semana, pero lo primero que tienen que hacer todos es pasar test de antígenos antes de iniciar los entrenamientos, y la sexta ola se está haciendo notar también en el fútbol español. Recordemos que el Real Madrid llegó a tener 8 jugadores con COVID, la mayoría ya están recuperados y hoy están a la espera de que Isco y Lunen presenten también resultado negativo. Asensio acaba de hacerlo. En segunda división, el equipo más castigado en esta vuelta a la competición es el Eibar, que ha informado este mediodía de un brote de 6 jugadores contagiados. En baloncesto, el COVID también está afectando a la disputa de los partidos. El Real Madrid ha comunicado que Juli y Taylor son positivos y, unidos al brote que ya había en el equipo, esto ha obligado a suspender el Fenerbahce Real Madrid de la Euroliga del próximo miércoles. Y ya saben que el otro foco de atención de la jornada lo protagoniza Ferran Torres, que esta mañana se convertirá en nuevo jugador del Barcelona. Como ha informado Víctor Navarro, el futbolista ya ha pasado reconocimiento médico y está pasando las últimas pruebas para hacer oficial su fichaje.
Gracias, Santi, y seguimos en Mediodía COPE.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Benvingut a la ràdio des de Lleida. Som COPE Lleida. Ja saps que t'acompanyem de dilluns a divendres des de les 12:20 fins a arribar a les 2 de la tarda. Dilluns 27 de desembre, 8 minuts i mig per sobre de la 1. Està marxant la boira i, per tant, està sortint el sol a la ciutat de Lleida, el que fa és que la temperatura pugi de manera ràpida. Ens ho ha explicat moltes vegades l'Armando Álvarez, que mentre tenim la boira, doncs no ens arriba tota la potència de la radiació solar. Un cop marxe, Doncs aquesta arriba. Ara hi ha 11 graus a la ciutat de Lleida. Si segueix així, s'esperen encara temperatures una mica més altes. Fem una pausa, fem un viatge ràpid cap a l'Agència Estatal de Meteorologia. Tenim el Moisés Camunyes. Moisés, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a la província de Lleida que segueixin predominant els intervals ennuvolats al cel. Menja el Pirineu, allà amb cels ennuvolats i amb precipitacions, amb la cota de neu que d'uns 1.800 metres pujarà al final del dia per sobre dels 2.000. Pel que fa a les temperatures diurnes, avui són més altes, sobretot d'una forma notable a les comarques del sud, amb màximes previstes en general de 18 graus a Balaguer i a Lleida capital, de 16 a Tàrrega, de 14 a la Seu d'Urgell i de 9 a Viella. I si ens referim al vent seguirà de la component oest moderat o fort. Si mirem a demà dimarts, esperem a Lleida cels ennuvolats o coberts al Pirineu amb precipitacions allà, mentre que la resta tindrem cels poc ennuvolats amb intervals de núvols alts. Tindrem vent de l'oest molt fort al Pirineu, sobretot durant el matí, mentre que les màximes demà no canviaran gaire, amb uns valors de 18 graus a Balaguer, de 17 a Lleida capital, de 16 a Tàrrega, de 14 a la Seu d'Urgell i 12 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Busquem la darrera hora informativa.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Ja saps, ja t'ho hem explicat, que la notícia del matí, del dia, és que l'alcalde de Lleida, Miquel Pueyo, no ha superat la moció de confiança vinculada a l'aprovació dels pressupostos 2022 i ara s'obre un termini d'un mes per tal que els grups que estan a l'oposició trobin un candidat alternatiu per substituir-lo. Si això no passa i no s'arriba a aquest consens, els pressupostos s'aprovaran automàticament i els comptes per l'any que ve també. Pueyo només ha rebut el suport de 12 vots que corresponen als regidors del seu partit, Esquerra Republicana de Catalunya, i els del seu soci de govern, Junts. S'han abstingut els comuns i votat en contra tota la resta. Pueyo ha alertat de la temeritat que suposa bloquejar els comptes i també ara s'ha mostrat disposat a negociar amb els veïns un pla d'usos sobre el futur alberg per a temporers de Pardinyes. La moció de confiança ha estat rebutjada amb els 13 vots dels regidors del PSC, el PP i els no adscrits i l'abstenció dels dos regidors del Comú de Lleida. Només han votat a favor, com dèiem, 12 regidors, els d'Esquerra i Junts. Miquel Pueyo ha basat la seva intervenció en posar èmfasi en la importància dels pressupostos 2022, que de moment no prosperen pel bloqueig de l'oposició, que ja en el ple extraordinari del 10 de desembre van quedar tombats, i això va motivar la presentació del vot de confiança que avui dilluns s'ha debatut en el ple ordinari de desembre. Pueyo ha remarcat que els comptes han de servir per tirar endavant la ciutat en el moment més difícil des de la Guerra Civil, i per això són tan elevats, estan estipulats en 196,1 milions d'euros, prop de 29 milions d'euros més que enguany, un 17,2%. En fi, aquesta és la realitat. Del portaveu del PSC a la paeria, Fèlix Larrosa, lamenta que es rebutgés la seva proposta alternativa als pressupostos. El portaveu de Junts i tinent d'alcalde de la paeria, Toni Postius, ha reiterat el seu suport a l'alcalde Pueyo en aquesta moció de confiança. La portaveu del Comú de Lleida, la paeria, Elena Ferre, diu que no volen seguir fent comparsa d'un govern que no compleix amb els compromisos. Recordem que el Comú de Lleida va estar negociant en secret els pressupostos durant més de 4 setmanes. I quan ja van arribar a un acord, i aquí a la tertúlia dels polítics dels dimarts ho vam dir, ho donem per fet i tancat perquè hem arribat a un acord i vam sortir amb roda de premsa, després van acusar a Junts de que ja no estava incomplint part dels acords als que havien arribat i que per això votaven en contra o s'abstenien i per això s'han abstingut també ara. El portaveu del Partit Popular a la paeria, Xavier Palau, diu que la situació que hi ha per la no aprovació dels pressupostos es deu a la manca de lideratge del govern municipal. I la regidora no adscrita a la paeria, Àngeles Ribes, acusa l'alcalde de Lleida d'estar tancat en banda pel que fa al tema de l'alberg de la paeria.
En fi, aquesta és l'actualitat del dia i així és com tanquem políticament el 2021 a l'Ajuntament de Lleida. Veurem què ens depara el 2022. Tot sembla indicar que no s'arribarà a cap moció de censura. Tot sembla indicar, repeteixo, però veurem què és el que ens depara el 2022. Hi ha eleccions al maig del 2023, que semblava llunyíssim, i ara ja, amb alguns se li farà llarguíssim i a d'altres se li farà curt. Però qui ho acabarà patint és la resta de la ciutadania. En fi, acabem recordant-te que tenim molts positius de coronavirus, 507, concretament a tota la província de Lleida. El risc de rebrot és alt, la RT segueix en alta i segueixo insistint en el tema de que tampoc cal que ens alarmem massa, però que s'ha de dur una bona mascareta, que s'ha de portar ben posada, evitar aquestes aglomeracions en llocs tancats, però que si portes una bona mascareta i la ventilació és correcta, no hi ha cap problema. El problema és que o no portem una bona mascareta, o la portem o la tenim i la portem mal posada, o ens la traiem dins d'un interior, o no estem ben vacunats, que aquesta és l'altra. Les vacunacions les hem de portar al dia i, a més, quan toque, no quan ens dona la gana o quan ens va bé, que hi ha molta gent que ja ens alertaven des de Salut que estava cancel·lant les seves cites d'ara d'abans de Nadal per evitar els possibles efectes secundaris que hi ha a les 24-48 hores d'administrar-se una vacuna, perquè no volien estar el dia de Nadal amb efectes secundaris. És greu, saltar-se el dia de vacunació per això. És molt greu, Va, que fem una pausa ràpida i està amb nosaltres ja el Joan Ramon González per parlar de bocins d'història.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos, abierto de lunes a sábado. En la tienda de camisas de Fraga garantizamos la seguridad de nuestros clientes. 974-47-1438.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Camí cap a dos quarts de dues, és dilluns, ja saps que això vol dir que ja estem parlant dels bocins d'història. Qualsevol tema, qualsevol història pot ser, és un bocí d'història. Qualsevol activitat, qualsevol experiència, o molt llunyana o molt propera, és igual, bocins d'història. Amb el Joan Ramon González, la veritat és que no tanquem la porta a res, ni de tema ni d'antiguetat. Hem parlat de coses molt recents o de coses molt, molt, molt antigues. Joan Ramon González, què tal? Bon dia, com estàs?
Bon dia, doncs aquí ja ha passat el Nadal estrictes, ara preparant ja la sortida d'any, no?
Sí, sí, sí. Bueno, és darrera setmana d'any, perquè, a més, mira, aquest any sí que acaba amb divendres, 31 és aquest proper divendres, per tant, la setmana vinent ja sabeu que no tenim programació local, amb el qual això vol dir, Joan Ramon, que avui, bueno, la setmana vinent és festa i que, a més, avui és el darrer programa de l'any 2021, que ja saps que a la ràdio també ens regim més per calendari escolar, per entendre, cursos escolars, de setembre a juliol. Però vaja, que el final d'any doncs també és una d'aquelles coses en les que pares un moment i mires. Mires, de què hem parlat aquest any? Bueno, doncs hem parlat de moltes coses. Però abans d'entrar en aquest tema, m'agradaria comentar-ne un altre. I és que divendres, bueno, va sortir ja la notícia, divendres o dijous, ara no recordo, que ja van traure l'escut que quedava a l'edifici d'infanteria de Gardeny.
Sí, senyor.
A la major part de mitjans de comunicació, per no dir la totalitat, i no ho dic perquè no els he llegit tots, però vaja, vull dir, tots els que vaig llegir, a tots hi diu el mateix. A l'edifici de capitania d'infanteria.
Sí,
val? Llavors, clar, jo al final aquesta notícia la rebo des d'una agència de notícies que informa els mitjans de comunicació, per tant, doncs l'explico, i ens truca un oient i ens diu no, res de capitania. Capitania, només n'hi ha una i està a Barcelona. Mai ha estat l'edifici de Capitania. I ho consulto amb el Joan Ramon, amb missatges de WhatsApp, i és veritat que Joan Ramon m'ho diu, jo divendres rectifico i explico que això no ho és, però clar, en un moment. I per tant, és curiositat. Afortunadament tenim oients que entenen d'aquestes coses i es prenen doncs, la molèstia de fer la trucada, que això no ho fa tothom, per dir, escolta, que això no és capitania. Ben fet, vull dir, al final això és una crítica constructiva i amb això hem d'aprendre tots. Perquè Joan Ramon, és així, és a dir, la capitania d'infanteria no ha estat ni és aquest edifici de Lleida.
Sí, correcte. Jo en aquest sentit començaria dient, per una banda, que evidentment a vegades agafem aquests mals rastres que es van repetint, i sí, no s'és capaç de rectificar, tot i que a vegades hi ha veixis de gent que hi ha un sector entès que te va dir, ei, que això no és ben dit, però s'agafa el mal rastre i se va repetint. I aquest és un exemple magnífic, no? Evidentment, nosaltres mateixos, des de l'Associació Cultural Castell de Gardeny, quan vam començar a defensar aquest edifici, que és el que donava entrada a l'aquarterament d'infanteria, perquè també hi havia un altre per l'aquarterament d'artilleria, aquest, el d'artilleria, és el que està mig modificat, perquè és on estava prevista fer la seu d'agricultura, que quan Antoni Ciurana va ser el delegat d'agricultura va voler traslladar la Lleida i se va començar a fer aquella actuació. Però el d'infanteria, que és el que ara ens afecta, que és el que està justament quan arribes pujant des de Lleida a Gardeny, als aquarteraments, i te trobes el castell medieval ben ple, doncs està aquest altre, diríem aquí, com a complement de tota aquesta rebuda que té el visitant i que veritablement està en un estat bastant desastrós.
Sí.
L'edifici, no sé molt bé d'on va sortir la idea de que es comença a dir capitania, suposo, sí, per aquests
mals rastres. Per l'escut, suposo, jo què sé.
No, l'escut no, perquè també tenia l'altre escut, i suposo que són aquells mals rastres de no sé. I nosaltres mateixos, des de l'associació, quan vam començar a defensar l'edifici, van caure en el mateix pecat, de dir-li capitania, perquè tothom deia capitania.
Clar.
Però van tenir, això, dues persones expertes, una en història militar, com és el Josep Pla, resident a Balaguer, que és un dels especialistes que tenim, sobretot en la història de la Guerra Civil, i a més, des del punt de vista del que és un historiador, que ha de ser força objectiu, i ens va rectificar de seguida. Vaig voler contrastar-lo amb una persona de l'Associació Amics de la Sorbella, que és el vocal d'honor de Bonaventura Torres, que va ser coronel de l'aquarterament, precisament, i també va ratificar-lo, i a més va estar content que li diguessin, perquè també estava cansat de que li diguessin capitania. Perquè capitania, la paraula capità, és una paraula com general, és a dir, són aquestes genèriques. Dintre de la jerarquia militar, sabem que capità va després de tinent, abans de comandant, però normalment capità vol dir el que coordina una zona important de l'exèrcit. Per tant, a Catalunya hi havia la capitania, que és la que està a Barcelona ja tocant el passeig de Colón, tocant el mar, no? L'edifici de capitania, per tant, seria l'únic que ja és aquell, formalment. I a l'hora de comentar com s'hauria de dir els edificis aquests de Gardeny, que són els que d'alguna manera feien el comandament o controlaven l'accés també tant a la caseta d'artilleria com a la d'infanteria, doncs en el fons van deduir que no hi havia paraula concreta, perquè era la porta d'entrada, estava el cos de guàrdia, estava la sala de banderes, estava les oficines de tipus administratiu dels aquarteraments, inclús aquest, l'edifici d'infanteria del qual estem parlant, el de l'escut, perquè la gent se situï, tenia fins i tot 4 habitatges, és a dir, estava on podia viure amb la seva família el coronel del regiment, també estava el del veterinari, el del metge. Veterinari pot sorprendre, però recordem que fins no fa massa.
Sí.
El cos de mules i de cavalls era molt important perquè era per transportar els equipaments militars en zones inhòspites de muntanya. Evidentment, ara ja tot el que és la qüestió aerotransportada no té cap sentit ja, no? Però encara hi havia i, per tant, aquest era un personal important. Per tant, en aquest sentit, van quedar que la manera més correcta de dir-se seria l'edifici de comandament, perquè són estarien, seria una mica com el servei, podríem dir, de l'aquarterament, que després ja estava el pati, on estava, els dormitoris de la tropa, el mateix pati per on se podia formar, també inclús el teatre, que el teatre és on s'ha instal·lat ara el Magical, i després estaven les cuines, la zona de magatzems, la zona d'hospitals i demés. Per tant, van dir que el nom més correcte seria el de comandament. I a partir de llavors, des de l'Associació Cultural que feia Garret, tots els escrits que hem fet defensant aquest edifici, per la seva, creiem, vàlua patrimonialment parlant important per la ciutat de Lleida, sempre ja l'hem van dir de comandament. Fins i tot en l'últim escrit que van fer ja protesta perquè el desmuntatge de l'escut, sense tenir en compte la nostra opinió en cap moment, tot i que evidentment una decisió política la que s'ha pres, però ens hauria agradat com a associació pues, que hagués hagut un contrast més d'opinió o alguna cosa, tot i que l'alcalde en les declaracions que va fer va comentar de que ja era conscient de que havia opinions en contra, però bueno,
però
aquesta
bueno.
possibilitat d'intentar-nos, diríem, bueno, com a mínim parlar i convèncer-nos, diríem, doncs no es va produir. Llavors van fer un comunicat en el qual explicaven això, de que els nostres punts per als que no estaven d'acord com s'havia tallat tret de l'escut i el fet de que era l'edifici de comandament.
Clar, vosaltres, Joan Ramon, el que defensàveu era mantenir l'escut allí, però informar la gent de què era allò, no?
Correcte, és a dir, era, evidentment, no deixar-lo tal. Primer, com està ara, ara sí que és un desastre perquè està tot en ruïna i s'està degradant i això cap patrimoni s'ho mereix, per descomptat. Nosaltres el que defensaven era rehabilitar tot l'edifici i l'escut forma part de l'edifici. És que no volien ficar un accent especial en l'escut, sinó que consideraven que formava part important de tot l'edifici, el qual encara sortosament el tenim, i creiem que, tot i que motivat per la pèrdua de l'escut, és un edifici important per explicar el que és l'arquitectura dels anys 40 a la nostra ciutat. Una arquitectura feta, quan estava en plena Guerra Mundial, se van fer el disseny del projecte, sembla que l'arquitecte Mariano Gomà va ser el que va dissenyar aquest tipus d'aquarterament, i en concret aquí va fer un disseny adequat una mica a el que era pues, la ideologia del moment i qui li encarregava la feina, que era l'exèrcit, un exèrcit que havia guanyat la guerra, i d'alguna manera aquest edifici pensem que té els valors plàstics des del punt de vista arquitectònic de lo que simbolitza aquest autoritarisme d'un exèrcit guanyador d'una guerra, en el sentit que és un edifici molt auster, molt senzill, té de totes maneres elements d'arquitectura modernista, moderna, és a dir, amb aquestes columnes massisses de ciment, alguns elements que emmarquen les línies de finestres dintre del que seria un racionalisme. Per tant, té uns valors plàstics des del que és l'arquitectura dels anys 40 que creiem que són força interessants i concentra en aquell vestíbul. En el vestíbul és impressionant perquè tenim un sostre, un enteixinat, unes vigues bueno, potents, les portes que donen accés a les dependències són en arcs de mig punt fetes amb una pedra important, és a dir, noble, que destaca moltíssim, amb la qual la imatge que es volia donar del que entrava en aquell edifici era de dir, ei, estàs entrant en un edifici que quasi bé té un aire de palau, de dir, aquí estàs arribant al poder, al lloc on se controla tot una mica, no? I dintre de la filosofia del moment l'hem d'entendre. I la façana d'aquest edifici és un edifici piramidal perquè se va estretint, està precedida per l'escut. L'escut és l'escut de l'exèrcit guanyador de la guerra i que se va implantar tot el franquisme durant quasi de 40 anys, va ser l'escut oficial de l'estat espanyol, independentment de que sigui més o menys legítim o no, però és el que va guanyar i el que se va imposar. I l'escut és l'únic element escultòricament, que estava en l'edifici i que se complementava aquest aire piramidal amb una balconada que hi ha en el primer pis, que és la que encara se conserva, la més llarga jo crec que hi ha a Lleida perquè pràcticament ocupa tot l'edifici i que d'alguna manera complementa una mica aquella idea que des del balcó poder arengar una mica a la gent que pot estar a la plaça, pot estar baix, sota aquella imatge d'aquell escut. No deixa de ser curiós que en el propi edifici hi ha dos escuts més de ferro, amb un ferro d'aquestos també modernisme, del modernisme racionalista característic d'aquesta arquitectura, un el que és el de la divisió Urgell, en el qual doncs, recordem que l'exèrcit, que és el que tenia aquesta divisió aquí, doncs, agafa l'escut clàssic dels comtes d'Urgell amb els escacs i a les quatre barres, i està allí situat, i un altre és un homenatge a la ciutat de Lleida, perquè aquest sí que no tenia valor militar, que és la flor de lis, que en lloc de ficar les tres flors, fica dos. Per tant, aquest record inclús que hi ha de respecte a la ciutat i al país, indirectament, evidentment, que implica tot convertir-lo en el que són els escuts militars, complementava una mica aquella idea d'aquella filosofia franquista, que, evidentment, la majoria dels que ens estan sentint, estic segur que no estem d'acord en el que va passar, però és el que va passar. Per tant, no podem negar la història, no podem negar el passat. I, per tant, aquell element creiem que forma part d'aquest edifici i que ara pues, perd aquesta força, tot i que l'edifici encara continua tenint els seus valors i continua reivindicant precisament que podia ser un centre de memòria històrica en el que se recordés no solament el que va ser el franquisme, sinó la repressió que va fer el franquisme també sobre la població perdedora de la guerra, recordant que fins i tot aquests dos edificis van ser fets a mà d'obra venint dels presoners republicans que un cop acabada la guerra, doncs, a base de redimir la pena al que estaven condemnats per haver estat un temps, etc., podien, treballant de manera forçada, redimir aquesta pena. Per tant, aquest homenatge que recorda tota la gent que va contribuir a fer aquests edificis dintre d'una repressió global i també, fins i tot últimament, ha hagut algunes veus, i aquesta setmana hi ha una reunió amb altres entitats perquè el memorial que s'hauria de fer a la ciutat de Lleida, que no en tenim, de la memòria històrica, tant de la Guerra Civil com del franquisme, doncs podria estar ubicat perfectament en aquest edifici remodelat. Uh-huh. I que probablement aquests 11.000 euros aproximadament que va costar treure l'escut, que entre parèntesis diríem que el que vam veure, crec que des d'un punt de vista tècnic, va ser bastant trist.
Va ser horrible, eh?
Com se va treure l'escut.
Sí, no el van saber treure. Bàsicament no. Han picat la paret que hi ha al voltant de l'escut i han arrencat tot el conjunt, paret, escut i tot.
Correcte.
O sigui, no van saber com treure'l. A més, això va ser com una acció ràpida. Correcte. Per la foto, que quedi bé a la premsa. Mireu com el traiem, s'ha de fer ràpid, no podem estar aquí un mes intentant treure'l tot d'una peça i tal. No, no, vinga, és que sí. Dona aquesta impressió des de fora.
Sí, no, totalment d'acord, Ricard. Jo crec que des del punt de vista tècnic no és com s'ha de tractar un element patrimonial que dona amb un arxiu arqueològic, amb un magatzem, que és el menor que li podia passar és que anés a guardar-se, com sortosament s'ha decidit. Alguns, evidentment, sé, i en algunes xarxes ha dit que millor que s'hagués destruït o volat, però no, és un element que si se vol descontextualitzar allí, com nosaltres volíem que estigués allí ben explicat, però bueno, com a mínim que estigui als magatzems perquè quedi com a testimoni. Però el que tu dius, l'extracció, però el que me costa, no ve cap tècnic que la va controlar, ni del punt de vista de l'arquitectura ni d'arqueologia, el qual ja implica molt. I jo, quan vaig veure tots els vídeos que van passar, no vaig estar directament allí, era alarmant que l'escut estigués simplement protegit amb una llona i una cadena aguantés el pes de l'escut.
És que, clar.
Tots sabem que una cadena és un objecte de ferro que és molt contundent
i
que la pressió que faria aquella cadena sobre el propi escut sense cap protecció, que seria ficar doncs, una fusta o un poliespan, alguns elements, i en lloc d'utilitzar cadenes, actualment tenim recursos que són aquestes cinxes que pesen, que aguanten més que les pròpies cadenes i que són més respectuoses amb el que s'està sostenint. La veritat, va ser una imatge recordava quasi de més com una venjança que no pas una altra cosa.
Bueno, sí, sense arribar aquí, ostres, és que ni cuidem la imatge no, que donem no. Com a ciutat.
Correcte.
De com tractem el patrimoni, sigui d'on sigui.
Correcte.
Sí, però al final és un element patrimonial. Ho sabeu fer a Lleida? És que després no podem ho sabem fer, perquè si veuen aquestes imatges diran, però si quasi bé us va faltar agafar un martell d'aquests pneumàtic i anar picant al voltant, perquè és que, francament, va ser això. A més, va ser un matí, pim-pam, 11.000 euros. Però ja no el tenim allí. Ha quedat allò un forat. I, escolta, si d'aquí a l'estiu l'edifici el tenim totalment restaurat i arreglat, perfecte. Però és que tampoc serà això.
No, perquè amb aquests 11.000 euros pensem que, com a mínim, s'hauria pogut fer, doncs, això, tancar-lo bé, salvar una mica, consolidar mínimament l'edifici i fer aquest plafó que expliqués una mica la contextualització. Crec que creiem que hauria estat molt millor invertit de cara al patrimoni i no que la imatge dels visitants que van a veure el castell...
De moment és un forat.
Exactament. O sigui, un forat allí i l'edifici continua igual, de degradat.
Sí, per això dic, és com si fos un signe més de la degradació de l'edifici. Diu, oh, mira, que allí devia d'haver alguna cosa que ha caigut amb el temps. Bueno, doncs ho hem accelerat, bàsicament.
Correcte.
En fi, bueno, tot això per explicar el tema aquest. No és capitania, jo ja no ho diré més, bueno, igual alguna vegada se m'escapa, però espero que no, però és d'aquelles coses com la porta dels lleons d'accés al turó de la Seu Vella. Només n'hi ha un de lleó i la porta sempre s'ha dit la porta del lleó, amb el qual, bueno, algú va canviar i a partir d'allí doncs, tothom li diu la porta dels lleons. No, és la porta del lleó i són aquestes coses que explicava el Joan Ramon, que amb el temps tothom les repeteix i ja se't queda allí, ja ni ho penses el que dius, ho dius i ja està. Doncs això
també
és exactament el mateix.
Ara que hem retrobat a nivell Mandoni, se diu l'art del pont. i és la porta del pont, no és un arc. Sí que la porta té un arc, però l'arc seria com l'arc de Barà, com el sac.
Ah, vale. Sí, la porta del pont, no l'arc del pont.
És la porta del pont, la porta, i no l'arc del pont, perquè l'arc aquell és l'arc de la porta, de l'entrada de la porta.
Sí, sí,
que és, algú ho ha dit, i va fent fortuna, i després no pensem el que estem dient.
Bueno,
no?
Pues la porta del pont.
Sí. La porta de la muralla, la porta del pont, sí.
Que per cert, abans, quan hi havia el pont vell, el d'abans,
sí, sí, sí,
aquest era un dels accessos cap a dins de la ciutat, la porta del pont, justament. N'havia d'altres de portes, però aquesta era la porta del pont, perquè només n'havia un de pont a Lleida. Tot el trànsit passava per allí. Bueno, tot el trànsit, a veure, ja m'enteneu, és el que havia en aquella època, però Indíbil i Mandoni, evidentment, no devia estar allí al mig.
No, això, és a dir, des que es va fer el pont de pedra al segle I abans de Crist per els romans, quan estava Ilerda, i que permetia ja passar el Segre amb una certa tranquil·litat, doncs l'entrada a la ciutat de Lleida era venint des de l'est, era per aquesta porta, no hi havia cap altre. Després sí que per la sortida hi havia, o si anaves cap al nord, doncs la porta, podríem dir més o menys la de Corbins, però per entendre's, la que estaria cap al nord, la que estaria també cap a l'oest, la de Botés, i després la de Sant Antoni, que és la que anava cap a la zona...
Cap a la ràdio.
Cap a Madrid, és a dir,
bueno,
les, les quatre grans portes que tindria la ciutat de Lleida. Aquesta, la del pont, és la que conservem, sortosament, molt bé, perquè dintre tenim la porta gòtica amb una coberta de volta que està sostinguda, tenen unes mènsules en les que està l'escut de Lleida, i la façana que hi ha és aquesta porta clàssica, amb aquest frontó triangular que va fer Blondel al segle XVIII, quan per primera vegada va fer que el tràfic no calgués que entrés a la ciutat fent una banqueta.
Quin descans.
Exactament, amb la qual part del tràfic ja podia anar per fora de la muralla, voreixant la muralla, amb aquella banqueta que es va guanyar el riu,
sí,
i que
sí,
va
sí.
tenir una fortuna tremenda al segle XIX, perquè molts lleidatans anaven a la banqueta a passejar, perquè era una solana magnífica per prendre el sol, i que aquesta banqueta després va anar creixent. En la segona banqueta que va haver pel mig de lo que és l'actual Avinguda de Madrid, fins a arribar al que seria els edificis on està el Montepío i els autobusos, i la tercera banqueta, que és l'actual mur de contenció, és a dir, que tenim tres, guanyar terreny al riu.
Bueno, és que jo en fotografies ho he vist, home, no et diré pràcticament on hi ha Indíbil i Mandoni, però no massa lluny ja havia l'aigua. No massa lluny.
No, és que...
I davant de l'Ajuntament i cap allí estava, vull dir que tot això s'ha anat guanyant al riu.
Però abans de fer les banquetes pensem que el pont entrava directament a la muralla, és a dir, que des del pont no es podia baixar... Sinó
clar, era... correcte, anava cap a la porta, del pont, molt bé.
L'arcada que hi ha del pont, l'única que es conserva del pont medieval, està sota Indíbil i Mandoni i està conservada, i s'ha parlat moltes vegades que es podia deixar a la vista, però sembla que els projectes que es parla, però que no se fa mai. Però a sota d'Indíbil i Mandoni hi ha l'única arcada que es conserva del pont de pedra.
Canviar un parell de rajoles per ficar-hi vidre i una mica de llum a baix no estaria malament, eh?
Sí, no estaria malament.
No estaria malament, bueno.
Indíbil i Mandoni, com tu dius, solament per acabar, es va col·locar ja l'any 1947, que el va col·locar l'alcalde Víctor Ellín, quan va apostar per recuperar aquesta història, l'hem parlat i no. Però al ficar-los allí va peatonalitzar l'entrada a la ciutat de Lleida i va peatonalitzar el carrer Major, en la qual cosa Indíbil i Mandoni van fer aquest servei també a la ciutat de ser una de les primeres en peatonalitzar un carrer important com és el carrer Major.
Stop vehicles, fora vehicles del nucli. Correcte. Això és el que acabarem fent a la resta de la ciutat, o almenys al centre en un futur no tan llunyà, per tema de contaminació i tot això. Però vaja, que això serà un altre capítol.
Exacte.
En fi, doncs, darrer bocins d'història de l'any. Recordeu, no és Porta dels Lleons, és Porta del Lleó. Recordeu, no és la Porta de l'Arc, sinó és la Porta del Pont.
La Porta del Pont.
I recordeu, no és l'edifici de Capitania d'Infanteria, sinó que és l'edifici d'Infanteria de Gardeny.
Exactament, de Comandament, podem dir.
De Comandament, sí.
I el d'entrada de Gardeny.
Però no el de Capitania. Exacte. Joan Ramon González, escolta, gràcies per estar amb nosaltres tot aquest 2021. La setmana vinent festa, i ja el 2022, ben entrat, perquè ja quan ens tornarem a escoltar ja tornaran a estar oberts, suposo. Vaja, s'ha dit que sí, les escoles, que ja serà el proper dia 10, i ja ho haurem passat tot. Espero que tot, festes i virus i de tot plegat, si pot ser. En fi.
Pues exactament, que Déu t'escolti i veritablement desitjar que sigui així i que aquests Nadals pues,
tot i que no són el que tots hauríem volgut, sí. Altre cop, perquè tornem a estar aquí comptant gent a la taula que s'ha d'estar i que no ha d'estar, mascaretes, tot aquest rotllo, i aquest neguit que sempre implica, i esperem pues, que la gent ho pugui superar de la millor manera possible, també, com sempre, s'ha de passar el seny al màxim.
I tant.
I esperar, pues, això, que el canvi d'any sigui el millor possible, i els reixos, els nostres estimats reixos, pues, que han cavalcat, que sembla que al final sí que la recuperarem.
Sí que la faran petita, però bueno.
Petita, pues, bueno, l'altre dia sentia que potser més que petita hauria de ser més gran, perquè el cel i de lliure són ja menys...
Bueno, això ho deia jo. Jo vaig dir que en lloc d'anul·lar la zona de Capon, la seguiria exacte. Mantenint, i és correcte. Més, jo encara faria una aposta de pujar per Avinguda Catalunya, Rambla d'Aragó, Ricard Vinyes, Prat de la Riba, baixar per Anselm Clavé, Rambla de Ferran i a l'Ajuntament. Així, pues sí. que doni la volta a la ciutat.
Clar, però bueno. Hi ha una manera simbòlica de fer-ho.
Ja, però pensa que han anul·lat els tres carrers de Capon perquè era una despesa enorme de Guàrdia Urbana, doncs imagina't ficar en pràctica això que et dic jo.
Sí.
Seria, vaja, no sé, seria la més cara de tot Catalunya, en fi. Sí. Joan Ramon...
No acabo d'entendre, però parlem un altre dia. Aquesta despesa enorme de la Guàrdia Urbana, doncs em sembla que la Guàrdia Urbana la tenim.
Sí.
Per aquestes coses importants.
Bueno, hauria de ser.
Pagar hores extres, però tampoc no crec que sigui tant.
Jo crec que tampoc, però vaja, és igual.
Però, en fi, a vegades me sona a excuses.
Sí. Cuida't força, que vagi tot molt bé.
Molt bé, igual a tots, una abraçada i això, bon canvi d'any i bé els Reixos. Adeu.
Encuentra en MediaMarkt los mejores regalos para la noche más mágica, como un altavoz de gran potencia LGS Wild Rev 1 por solo 149 euros, ya en tu tienda y en MediaMarkt.es.
Esto es muy fácil. ¿Que me cobras de más por mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Disfruta de la Navidad con tu hogar protegido por 0 euros al mes durante 3 meses. Contrata ya con Sicor Alarmas del Corte Inglés y no pagues nada hasta marzo de 2022. Y sin coste de alta ni instalación, aviso a la policía y app gratuita. Llama ya y contrata en el 900-533-942, en sicoralarmas.com o en los centros del Corte Inglés. Servicio ofrecido por Sicor Seguridad del Corte Inglés SL.
Sports.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Deportes.
Doncs apa, que estem a la darrera setmana de l'any, la setmana vinent, com ja he dit, i anirem recordant aquests dies, donem festa als nostres col·laboradors. De fet, no tindrem programació local des de Cope Lleida. Mira, comencem l'any perfecte. La primera setmana de l'any ho fem sense programació local, però vaja, que després ja saps, ja, que allarguem fins a ben entrat el juliol i el setembre i tornem a estar aquí. Però vaja, que això se quedarà molt lluny, eh? Ara parlem d'esports, és dilluns, la nostra radiografia, la tertúlia d'esports, camí cap a les dues, com sempre ben acompanyats, està amb nosaltres el Xavi Pérez. Xavi, què tal, bon dia?
Hola, bon dia a tothom.
I crec, crec que està la Vanessa Ortega. Vanessa, què tal, bon dia?
Hola, bon dia, company.
Això. Vanessa Ortega, presidenta del Balà Fia Volei, està amb nosaltres. Doncs bé, és un cap de setmana el que no hem tingut... Home, no hem tingut partits i que, per tant, doncs no tenim resultats sobre la taula. Que, per cert, ja sabeu que tradicionalment la Premier League de futbol d'Anglaterra, justament ara per Nadal, realitza el que és el Boxing Day, que és que tenen partit cada 2-3 dies... aprofitant que els petits de la casa doncs estan de vacances escolars de Nadal, doncs aprofiten i tenen més partits amb horari més normal, aviam més normal, vull dir, més d'hora, a les 4 de la tarda, per exemple, ahir van ser la majoria, per aprofitar que les famílies vagin cap als camps i que s'omplin. Coincideix que justament la Liga tanque per vacances fins al proper 3 de gener. No sé com ho veieu, perquè fixeu-vos que les mateixes festes, les mateixes dates, són dos maneres d'afrontar-ho diametralment oposades. No sé si trobeu bé l'estil anglès, per entendre'ns, o l'estil espanyol. Quin us agradaria més, o quin us agrada més?
No ho sé, jo te diria que bueno, que el tema dels inglesos està molt bé, però no sé si tenen tanta competició com tenim aquí, en aquest país.
Bueno, en principi en tenen més, eh? Que ells tenen dos copes, tenen la FA Cup i la Carabao Cup, o sigui clar. Que...
Bueno, però tampoc som quatre i el cap, home, allí. Aquí som més equips, home, hi ha molts més equips i penso que hi ha molts més partits que el que tenim ells. Nosaltres som així de xulos que després ens anem a jugar a una competició fora del país.
Bueno, això sí.
Doncs ja està.
A nivell de, des del punt de vista de presidenta, com ho veus?
Jo deia que la idiosincràsia del país és totalment diferent. Clar. Té res a veure la mentalitat anglesa amb l'espanyola. Penso jo, eh?
Sí, però i des del punt de vista de directiva, Vanessa, des d'aquest punt de vista, escolta, que descansin els jugadors o no, anem a fer ambient, anem a tenir partits.
En un altre any segurament hagués opinat diferent, però en el, sí, però tal com estem ara mateix els clubs, que qui crec, diria que tothom estem gestionant positius Covid als equips, crec que el millor de tot és parar i tornar a engegar el 10 de gener, perquè ara estem una mica descontrolats i tampoc no crec que siguin ni les dates idònies per fer competicions, crec jo.
Uh-huh.
Pensa que els clubs aquí viuen molt, però no és que quasi tot, viuen dels drets d'imatge. Per tant, si s'ha de fer una cosa com els anglesos, ho podem fer durant tot l'any. No cal esperar que siguin les dates de Nadal. Dates de Nadal que descansin els jugadors, la directiva i tot el que sigui necessari. Més.
Val, bueno,
perquè després ve molt l'ajetreo. I l'any que ve, encara més, que hi ha un Mundial, que se juga a l'hivern, cuidadito amb tot això, que veurem les lesions, com arribem. Per tant,
les directives aquí... no descansem. Xavi.
Bueno, les directives algunes sí que descansen, les altres no, però bueno, ja està bé, ja. És el que tenen que fer és sumar, però vaja, però si és un tema de que la canalla pagui el futbol, és molt més fàcil que tot això. El que no és per fer, ja és un partit de Copa d'Europa, per exemple, com fiquen els francesos, que l'entrada més barata per veure el Paris Saint-Germain-Real Madrid valgui 120 euros.
Déu-n'hi-do, eh?
Pues no. Serà que per aquí l'afició no podrà anar-hi. No.
Estava mirant, perquè ara tenia el dubte, però hi ha el mateix nombre d'equips a la Premier que a Espanya, eh? 20 equips a la primera divisió, amb el qual el nombre de partits és el mateix. Bé, és cert que ells a l'agost ja comencen.
Clar,
i ara en faran més, amb el qual ells arriben millor, millor, acaben abans la Premier.
Ja. Bueno, són maneres de tindre un calendari marcat diferent. Aquí no es dona igual, aquí marca molt la televisió. I si han de jugar dimecres i dijous, doncs jugarem dimecres i dijous i el que faci falta, i si és diumenge després, també.
De totes maneres, opino com el Xavi, si han de fer més partits amb horari de tarda, perquè hi vagin les famílies, però mantenen els preus actuals, no és la manera. A Anglaterra baixen un pelet els preus perquè puguin anar a famílies senceres i els camps estan plers, i això dona goig. Ara, jo sempre dic el mateix, que jo amb els meus fills, amb un dels dos, només hem anat una vegada al Camp Nou, perquè és el que ens cau més a prop. Tinc ganes d'anar al Bernabéu també, perquè entenc que aquests grans estadis, com a mínim, s'hi ha d'anar un cop a la vida, vull dir, no tinc problema dels equips, però, escolta, que ens ho vam haver de mirar bé, estar allunyat del camp, per entendre'ns, el seient, anar amb un partit d'aquells pràcticament intrascendents, en el que juga contra el penúltim o els quatre de la cua, i així tot, ara, t'ho dic de memòria, però jo crec que vam pagar 60 o 70 euros per cap.
Doncs per això...
O sigui, això no són preus, per anar amb una família.
Per això ho dic, és clar, si vas a una família que vagin quatre persones, pues, cuidadito el que és això, és el pressupost del mes.
Per bueno, tant, i més el viatge, més el dinar...
Sí, clar.
Evidentment, tots són valors afegits que van sumant. Per tant, si és perquè hi ha d'anar a la canalla i veure el futbol, i veure l'ambient, i veure que paguin cantera, doncs que baixin els preus i poden anar igual.
Clar. Parlaves, Vanessa, abans dels positius i aquestes històries. El bàsquet no se'n salve d'això, eh? I els positius del Girona han fet que seguida ajornar el partit davant del Força Lleida, i on la gran estrella era la presència de Marc Gasol a l'equip gironí, eh? Llavors que no perdonen els positius.
clar, és que ningú se'n salve. Miri, no, començant pel Madrid de bàsquet, de Madrid de futbol, sí. I anar baixant, vull dir que ho dic perquè quan hi ha crítiques a la gestió, o quan els directius ens enfrontem a famílies de la gestió del Covid, als clubs i tal, doncs ho estem fent el millor possible, però aquí no se'n salve ni el Tato. Vull dir, no, que és no. Igual que siguis el Madrid de bàsquet o siguis el Balafia Volley, tots, en aquest sentit, som rics i pobres a parts iguals. Vull dir que no... no ens en salvem, i bueno, i estan sent uns Nadals especialment complicats per la gestió directiva en aquest sentit, no?
Clar.
Perquè bueno, hem de gestionar molts positius en molts equips, i això doncs afecta moltes famílies. Hi ha hagut un Nadal pel mig, moltes famílies confinades, i és el que estem fent ara mateix. Vull dir que no se'n salve ningú d'això.
Clar. Anem cap al camp d'esports. Dues qüestions, sense que hagi hagut futbol, eh? Que avui no hagi tirat endavant la moció de confiança de l'alcalde de Lleida, que ara s'estigui un mes amb stand-by pel tema de si es presenta moció de censura, etcètera, etcètera. Això suposo que allargarà tot el procés del camp d'esports, no?
No tindria per què.
No, no té res a veure.
No?
No tindria que per què. No. Tindria que continuar igual.
L'alcalde és alcalde i continua sent igual. L'únic que no té és uns pressupostos aprovats, com no ha tingut la Generalitat durant no sé quants anys, que aquesta ha sigut la primera vegada que els ha pogut aprovar al mes de desembre. Vull dir que això és un tràmit més burocràtic, si vols dir, i veurem d'aquí un mes si aquesta moció de censura podria prosperar, que jo crec que no.
Val.
Evidentment.
O sigui que en principi tot segueix igual, veurem el proper ple, a veure què es decideix, que, o sigui, no el què, sinó quan s'aplica el que es decideix, que és el que crec que més importa a hores d'ara. Crec que el què està bastant clar, el que serà.
Sí, bueno, la reunió del dia, me sembla que és el dia 10, que tindrà el club amb el senyor alcalde, pues, s'ha de decidir a veure què fan, no? Però, verdaderament, veurem les al·legacions, si són totes correctes o no són correctes, o si es poden tirar endavant o no. Però crec que ja fem tard, torno a dir, fem tard. Les coses s'haurien tingut que haver arreglat abans, perquè, bueno, ara ve la desbandada dels jugadors, marxen uns, els altres se queden perquè els hi fan una entrega a compte. És un mal viure així.
Ja.
Si han d'acabar la temporada mal vivint així, doncs, bueno, l'haurem d'acabar, però amb tot el que comporta el mal nom de la ciutat, el mal nom del club i el mal nom dels que porten la gestió esportiva del club.
És que aquí entren molts factors. A banda de la reunió amb l'alcalde, entren, jo crec que altres factors. És a dir, què passa si no, l'AFE porten tres nòmines sense cobrar i no hi ha suficients jugadors professionals per confeccionar una plantilla. Per tant, ja hauria de ser la Federació Espanyola qui els retiraria de la competició. Malgrat si arriben a un acord o no, o surten, o marxen, o entren, o es queden, és igual. Però si no hi ha plantilla per jugar, ja la decisió no és només,
sí, clar,
de l'Ajuntament.
Clar. De totes maneres, segons AFE, hi ha 32 denúncies entre actuals jugadors de l'actual plantilla i exjugadors, per un import de 300.000 euros. Parlo de jugadors de temporada passada o d'altres, i d'aquesta. 10 d'aquesta han demanat sortir. S'han acollit al procediment que ja està regulat per llei. De totes maneres, el club va ser hàbil i crec que va fer uns ingressos de darrera hora perquè almenys allarguessin un mes més la història. Però, aviam, això no es pot allargar fins a l'eternitat. Eh? Arribarà un punt que s'acumularan aquestes tres nòmines. Ja sabeu que això és acumulatiu. No ha de ser tres mesos sense pagar, sinó quan l'import que et deuen sumi el mateix que tres nòmines, ja sigui amb sis mesos, amb set o amb quatre. Arribarà un punt, que és el que diu la Vanessa, començaran a marxar jugadors, perquè van marxant i no ens en adonem, perquè és més amb comptagotes. Me sembla que ha d'haver sis jugadors o set professionals a la plantilla, la resta poden ser juvenils, però, claro, és que esportivament s'ha de ressentir. I a la que baixem d'aquest nivell, doncs ja està. Llavors, esportivament, crec que queden fora. El que no sé si hi ha un descens administratiu d'una o dues categories o simplement hi ha la desaparició. No tinc clar quin és el procediment. És una pena.
No, és una pena tot. És una pena que se tingui que ressentir l'equip ara deportivament, quan semblava que començàvem a agafar-li el fil a la categoria i amb els jugadors que tenim, no? Però sí, clar, si a poc a poc van marxant, el gruix més important de jugadors que marxaran seran tots ara al mercat privat, que és quan els altres clubs se poden reforçar. I si se poden reforçar amb jugadors nostres, doncs se reforçaran. Però el tema és què és el que ens quedarà, què és el que farem i què és el que continuarem tenint.
El Lleida, per cert, no podrà fitxar, si segueix devent aquests 300.000 euros. A part de que no sé qui amb dos drets de front acabaria venint en aquest club, eh?
Bueno, jo és que no, que no entenc és la quantitat de jugadors que han vingut sapiguent els antecedents que ja que tenia ja el club. Però bueno, la gent ha volgut vindre, algú li haurà explicat una pel·lícula que és de fantasia i han tirat a vindre, però si no...
I el tema de l'associació Amics del Lleida que ha presentat a la Paeria el projecte de creació d'un club de futbol popular, com ho valoreu?
Bueno, jo crec que és una cosa de que se ven molt fum. Però
jo demagògic, sí. Ho veig.
La realitat és que s'ha de tocar de tota terra, que portar un club esportiu és molt complicat, portar un club esportiu amb aquesta categoria encara és més, perquè no d'això, i s'ha de ser molt valent, però jo no ho crec.
Vanessa, sembla que sigui fàcil muntar un club i fer-lo rutllar, no. Perquè una cosa és muntar-lo i l'altra que rutlli.
No és gens fàcil, i menys, com diu el Xavi, al futbol. Vull dir, els altres esports doncs encara tenim menys problemes, entre cometes, però el futbol ho veig complicat, entre la gestió dels egos i la gestió econòmica i tantes coses que s'han de gestionar, és complicat. Jo volia fer referència a un article que va publicar ahir o abans d'ahir el Marcelo, en què parlava d'un projecte d'esport comú, de futbol comú, d'un club comú, i és una mica, jo també ho vaig apuntar, no sé, fa dues o tres setmanes, que no entenc com en un altre projecte de futbol de la ciutat hi ha moltíssim sector empresarial implicat, en aquest cas del Lleida Esportiu doncs s'està deixant caure, i no entenc molt bé per què d'una vegada per totes en aquesta ciutat no intentem fer una cosa comuna i una cosa que ens representi a tothom. No ho sé, no ho entenc, la veritat. I jo vaig posar les meves xarxes i la gent de l'esport creu que això és possible. Moltíssima gent contesta que no, i el no és per alguna cosa, és per aquest ego, sí, o egocentrisme que hi ha en aquesta ciutat, que al final tothom vol passar la història per ser el salvador de l'esport de Lleida, i jo crec que és la mateixa gent de l'esport qui hem de salvar l'esport de Lleida. No podem esperar que sempre les administracions es treguin les castanyes del foc, sinó que hem de ser les persones que estem al capdavant dels clubs els que puguem fer alguna cosa constructiva, penso jo.
Però vull dir que... Això ha sigut un mal emblèmic de tota la vida. Hi ha uns salons esportius que són molt forts. Vull dir, entre AEM, Atlètic Segre, el Lleida, el Balàfia, el Pardinyes, tot això no s'han ficat mai d'acord. Han preferit que vingui un club de fora, i si se poden emportar un jugador que s'emporta de fora, en vez de deixar-ho amb un club emblemàtic a la ciutat. Per tant, ha hagut una guerra entre clubs, i això hi serà sempre. Mentre no hi hagi dirigents que se sentin els quatre a la taula, o els cinc, o els sis, els que siguin, i decidissin una per una que el club serà aquest, i tots els xiquets aquests que surten que la toquen una mica bé puguin amb aquest club, i si algun dia un traspàs serà repartir entre els quatre o els cinc. Però mentre no hi hagi una cosa d'aquestes, no funcionarà.
Però això que estàs dient, Xavi, és que fixa't la resposta de la pregunta de la Vanessa, de que va llançar a xarxes, és que és utòpic a hores d'ara. Jo ho veig molt utòpic, eh?
Ja.
Per desgràcia.
Serà tota la vida així, i és una pena, perquè, bueno, l'Elèctric Segre té un conveni amb el Barça, o el tenia,
l'altre
si pot treure... Si se'l pot treure amb un altre, doncs ho farà, i aquestes
coses... Jo us dic que ho veig utòpic en el futbol, però en la resta d'esports no ho veig utòpic. De fet, us avanço que hi ha alguns clubs que estem parlant per poder fer alguna cosa conjunta i poder unir-nos i poder treballar conjuntament i no fer-nos mal. Evidentment, sempre deixem a part el futbol, perquè el futbol té una altra manera de treballar, que segurament no és ni la del bàsquet, ni la del vòlei, ni la del hockey, ni la d'altres esports. I segurament és per això que no podríem arribar a una entesa, però ja et dic que l'esport de Lleida exceptuant el futbol, sí que estem per la labor de intentar fer una altra cosa i intentar treballar conjuntament.
Ho ha dit en primera persona, per tant, això fa olor exclusiva, que ens hauràs de desenvolupar no la setmana vinent, perquè us dono festa, però a l'altra sí, el 10 de gener, que és dilluns. Sí que hi ha... A veure si ens pots avançar alguna coseta. De totes maneres, arribem a la darrera setmana del 2021. Ja veieu com acabem políticament, ja veieu com acabem a nivell de futbol, eh? Parlo no d'esport en general, sinó de futbol. En fi, no sé si és un reflexe de com ha anat l'any. Espero que el 2022 vagi molt, molt, molt millor. Xavi Pérez i Vanessa Ortega, com sempre, un plaer. Gràcies per acompanyar-nos dilluns rere dilluns. Ja us dic, la setmana que ve us dono festa, però a l'altra ja hi tornem. Eh?
Molt bé.
Gràcies a vosaltres. Bon any a tothom.
I nosaltres que ens plantarem a les 2 de la tarda. La veritat és que està sent un final de 2021 estrany, eh? Estrany. Fixeu-vos, i és que ja només ens faltava el tema polític, el tema esportiu, sobretot el futbol, eh? Parlo. La resta d'esports, doncs, és un altre món, com deia la Vanessa, però el tema del món del futbol, francament, eh? És que és desitjable que acabi amb l'any i que el 2022 sigui totalment diferent, perquè déu-n'hi-do com està acabant la història. Vinga, recorda, mascareta, distància i sentit comú, i vigila les aglomeracions. Soc el Ricard Álvarez i tornem demà a les 12:20. Segueixes ben informat a Cope Lleida.